Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Això és el Sendes, un programa que us fa propostes per descobrir llocs interessants, per caminar i per viatjar, des de Ràdio Martorell i per la xarxa de comunicació local. Assolim el capítol 421, que, com sempre, conté tres apartats. Primer, els presentem en el sumari. Avui visitem tot un clàssic dels museus de Catalunya, un dels més importants, genuïns i especialitzats. Estem parlant del Museu del Canti d'Argentona. Més de 4.700 peces de totes les formes, orígens, colors, tamanys, però amb una finalitat, conservar l'aigua fresca. Ens n'obre les portes el seu director gerent, l'Oriol Calvo. El Xavi Tió ens continua portant per totes les raconades del país per fer cames. És l'apartat del senderisme. Avui anem cap a Montserrat per fer una ruta pel Camí de les Batalles, del Bruc al refugi Vicenç Barber. I acabarem amb un segon capítol dedicat a Atenes, a càrrec de la Cristina Duró. En el primer vam fer itinerari de llocs i avui escoltem un munt de consells interessants a manera de guia de viatger. Tot això en els propers 24 minuts. Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem! De múltiples formes, colors, dimensions i procedències, el canti és un atuell que ha fet servei a moltes civilitzacions des de fa milers d'anys i que ha perdurat fins avui. De fet, és un dels descendents dels antics atuells d'aigua que apareixen al Neolític, just quan homes i dones passen de ser nòmades caçadors a convertir-se en sedentaris i conreadors. I comencen a veure necessari emmagatzemar, conservar i transportar l'aigua. En conseqüència, fan del canti una eina imprescindible. Els primers cantis podrien haver aparegut a les valls mesopotàmiques i a Egipte. Viatgen pel Mediterrani de la mà de grecs i fenicis, que els porten cap a la península Ibèrica, entre d'altres llocs. Els ibers en comencen a produir, tenen una gran expansió en època medieval i al segle XX experimenten, podríem dir, un gran canvi. Deixen de ser funcionals per passar a ser elements decoratius. I comencen a lluir a lleixes o sobre mobles a les cases. I no només a casa, sinó també en un espai excepcional, el Museu del Canti d'Argentona, a la plaça de l'Església d'aquesta localitat del Maresme. Es va obrir l'any 1975 amb poc més de 200 peces i avui n'aplega més de 4.700. L'Oriol Calvo és el director gerent i recorda a l'ideòleg del museu, el dinamitzador cultural argentoní Jaume Clavell, tot un visionari del seu temps.
Ell, juntament amb un grup que es deia Amics d'Argentona, decideixen recuperar diferents tradicions d'Argentona. Van fer exposicions de llits antics, van recuperar aplecs antics, el de Sant Jaume, el Roser... I una de les coses que Jaume Clavell volia recuperar era l'antic aplec de Sant Domènec i sobretot la Fira de Cantis. I és així que ell es planteja l'any 1951 recuperar aquella antiga festa. I, per sorpresa de tots, va ser un èxit total. Aquells 200 cantis van volar en menys d'una hora, que s'havien venut a duro, i ells l'únic que van fer va ser posar 200 cantis allà i una safata en un costat i que tothom deixés el duro.
I va ser tot un èxit, tot venut, fins al punt que l'arquitecte Puig i Cadafalch, en els darrers anys de la seva vida i des de la seva casa d'estiueig al centre d'Argentona, va aconsellar a Jaume Clavell que allò que havia començat aquell dia calia mantenir-ho en el futur. Així va engegar la Festa del Canti, d'alguna manera els orígens del museu. I d'aquí ve la paradoxa d'una festa i un museu en una població argentona que no ha tingut cap tradició terrissera, però sí una forta vinculació amb l'aigua i un fet que marca tot el que ha vingut després.
Per una antiga pesta que va afectar a mitjans del segle XVII a Catalunya, aquesta pesta es creia que es transmetia per l'aigua. A Argentona no hi va haver mortandat d'aquella pesta, que per cert va eliminar el 40% de la població de Catalunya, per tant va ser una pesta fortíssima. A Argentona no va morir gaire gent a causa d'aquesta pesta. Es va creure que va ser la intervenció de Sant Domènec de Guzmán el que va deslliurar a Argentona de la pesta. I com que es creia que venien a través de l'aigua i es van beneir les aigües d'Argentona, es va creure que les aigües d'Argentona el dia de Sant Domènec, un cop beneïdes, tenien propietats remeieres.
I com que l'aigua s'havia de posar dins d'un canti, cada 4 d'agost Argentona va passar a organitzar una gran festa dels cantis. Clavell la recupera després de la Guerra Civil, l'any 1951, però mancava anar un pas més enllà, un museu. Tota una realitat l'any 1975, en un edifici gòtic a la plaça de l'Església. L'any 2000, el museu, que ja és dirigit aquells temps per un patronat, es desplaça uns metres a la mateixa plaça per trobar la nova i actual ubicació. 3 plantes i un soterrani, que inclouen la gran mostra permanent de Cantis, un espai d'exposicions temporals i una botiga. Anem cap a l'exposició permanent, la part, sens dubte, més important. Parteix de la base, dels avantpassats dels cantis, els atuells per portar i conservar l'aigua que feien servir diverses civilitzacions. Cantes, poals, cantimplores, aiguamans o dolls. Tot plegat fins a arribar al canti, el que se li dedica a la segona planta del museu, en 3 àmbits, com ens explica l'Oriol Calvo.
Un àmbit primer que explica la història del canti, com el canti s'origina en temps de l'antiguitat, cap a l'any 1000 o inclús 1200 abans de Crist, a l'orient del Mediterrani, i com aquest atuell, que servia només per usos, diguem-ne, rituals, ve a través dels navegants grecs per la riba nord del Mediterrani i pels fenicis per la riba sud del Mediterrani fins a la península Ibèrica. I aquí arriben a la península Ibèrica ja el canti consolidat com un atuell per aigua i aigua per beure glet. Els primers cantis d'aquí el fan els ibers i a partir d'aquí el canti s'estabilitza i arrela molt fort, sobretot a partir de l'època medieval, a Catalunya.
Doncs després d'aquest esplendor medieval s'explica també com el canti cau en decadència al segle XX, quan arriba l'aigua corrent, les neveres i el plàstic. D'utilitari, el canti passa a ser un element purament decoratiu. N'emergeixen els grans col·leccionistes. I d'aquí, el segon àmbit que destaca l'Oriol Calvo, la gran tipologia de peces que romanen a les seves vitrines.
Aquí trobarem cantis de barca, cantis de bateig, cantis ordinaris, cantis d'hivern, cantis zoomòrfics, cantis antropomòrfics, inclús cantis de diferents materials. No tots són fets amb terrissa, tenim cantis de vidre, cantis de metall, cantis de fusta, etc, etc.
D'entre tots, li preguntem a l'Oriol pels més destacats del museu. Reconeix que és difícil escollir, però en destaca 2 extrems. D'una banda, peces de l'antiguitat clàssica. De l'altra, 4 cantis dissenyats per Pablo Ruiz Picasso.
Fa més de 2.500 anys ja es feien uns atuells molt petits que es coneixien amb el nom d'ascos, que derivaven dels antics hitites que grecs i fenicis van portar fins a la península Ibèrica i que eren ja cantirets, i aquest va ser l'origen del canti. I després, tot el contrari, no? A les que va fer Picasso. Va ser un artista tan genial que va saber veure i repensar un atuell com el canti. En el taller de ceràmica en què ell treballava a Valoris, al costat de Canes, a França, cada dia anava amb uns esbossos, uns dibuixos, uns croquis, i diu, mira, vull que em feu això. I ell tenia un terrissaire que només treballava per Picasso, li preparava les peces, però després Picasso, sobretot, el que feia era una intervenció pictòrica.
4 cantis de Picasso que llueixen en una vitrina d'aquest museu. Representen el cap d'un home, el cap d'una dona, un ocell i un peix. Peces originals a les que el museu ha pogut accedir gràcies, sobretot, al fet que no són úniques, sinó que l'artista malagueny les va fer en sèrie. Al costat d'aquesta vitrina també es recrea un taller i els materials i el procés de fabricació dels cantis. Som a punt de marxar del museu, però abans hem de recordar-vos que els horaris de visita els trobareu al seu web www.museucantir.org. Tot xafardejant a la botiga, ens crida l'atenció unes grans prestatgeries, plenes de cantis, fins a 71 n'hi arriba a haver. Tots són diferents, tots representant cada any de l'Argila, la Fira del Canti, una cita que plega cada any al juliol prop de 70.000 visitants a Argentona.
I el que es fa és demanar a un terrissaire, i això es fa un any consecutivament amb un altre, que cada any un terrissaire d'un municipi diferent reprodueixi el canti típic del seu poble. El primer any es va fer Esparreguera, però després se n'han fet molts altres, de Verdú, la Bisbal, Mataró, etc. Inclús centres terrissers de fora de Catalunya i fins i tot cantis de disseny contemporani.
Des dels més tradicionals als més innovadors, fets per dissenyadors. Sense anar més lluny, el d'enguany és obra del dissenyador Òscar Tusquets i té forma d'elefant blanc. Renovar-se o morir, repensar o reinventar el canti. Amb les generacions, els gustos estètics canvien i cal adaptar-s'hi perquè aquest atuell no sigui apartat per la societat i dipositat en el bagul dels records. L'Oriol Calvo és optimista. El que cal cal fer és repensar-lo per atraure els joves.
D'una banda, amb interessar-se pel museu, les seves col·leccions, la història i tot, però també amb adquirir càntics, això sí, posats al dia. I estem veient com aquell públic gran cada cop en ve menys, també per raons de llei de vida, però el que estem veient és gent jove molt d'interès amb adquirir aquests càntics d'aquests dissenyadors actuals de producte, no? A més, d'aquests dissenyadors bons, hi ha pocs productes que siguin tan econòmics com el càntic d'Argentona, de manera que hi ha gent que es pot fer amb productes molt bons, de molta qualitat, per un preu realment baix.
L'interès dels joves pel Canti es veu els darrers anys a l'Argila, la Fira del Canti. Cada juliol arriben a Argentona més ceramistes, dissenyadors i visitants joves interessats en aquesta peça. I també es fa palès a les matriculacions de l'Escola de Ceràmica d'Argentona, que ha fet ja 30 anys i que ara acull uns 85 alumnes i, atenció, en té uns 80 més en llista d'espera. Són la llavor del futur que se sembrarà a l'Argila i que pot acabar germinant en forma de Canti.
Sendes.
Temps per fer senderisme, temps per fer una mica de muntanya, temps per caminar, per calçar-nos les xirugues o les botes adequades, per agafar els pals, per preparar la motxilla, per dur tots els estris necessaris i, sobretot, el més important, per no deixar-nos la ruta. I per solucionar aquest últim aspecte tenim aquí el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
Com anem?
Doncs disposats a fer-vos una altra proposta.
Molt bé, rumiant, no?
Sí, avui anava pensant... Fa dies que no anem a passejar per Montserrat.
Ah?
Sí. Doncs bé, i anem a posar remei de seguida perquè la proposta d'avui ens durà a recórrer una zona d'aquest massís no massa coneguda. Ens referim a l'extrem occidental d'aquesta petita serralada que dèiem, hi trobem Can Massana, al costat de la carretera de Manresa, i a la banda sud d'aquest accés al massís hi ha una zona desconeguda de pistes i torrents tranquils, entre pinedes joves de replantació després de l'incendi devastador del 1994, i és una caminada que, sortint del Bruc, seguint el camí de les batalles, ens portarà a la zona dels Pallers i d'aquí a pujar fins al refugi Vicenç Barber, o refugi d'Agulles, per després completar el cercle anant a saltar a la cara nord de la muntanya.
Doncs avui aquesta ruta que promet emocions, un punt adrenalínica, segurament en alguns d'aquests trams, no? Per on comencem?
Doncs hem d'iniciar el recorregut al Bruc. Podem aparcar en un pàrquing que hi ha al costat de l'estàtua del timbaler del Bruc. Ens sortim cap a nord, seguint la carretera vella entre rengles de plataners que ens porta al Bruc de dalt. Per la carretera és un cul de sac d'on arrenca una pista indicada amb un rètol del Camí de les Batalles, en commemoració de les batalles contra l'invasor francès que van tenir lloc al Bruc el 1808, unes batalles significatives dins el període conegut com la Guerra del Francès enfront als exèrcits de Napoleó. I aquí, en aquesta zona, ja comencem a veure de més a prop la perfilada zona d'Agulles, on hi destaquen tot d'Agulles, cadascuna amb el seu nom. Passem per davant d'un parell de cases i arribem a un petit pont que ens traspassa el torrent de l'Illa i que ens fa girar 180 graus a la dreta seguint el camí del Corral fins a desembocar al poc en una pista principal que agafem amunt, suau, és el camí del Bruc als Pallers, fins en un trencall important de quatre camins. Aquí deixem el camí de les Batalles, per on retornarem, que se'n va cap a Can Massana, i anem cap a la dreta per de seguida girar a l'esquerra per una pista que es va acostant a la falda de la muntanya, Santa Fora, més endavant un tram pel llit del torrent de la Diablera, entre roures i alzines, i en surt per conduir-nos fins a l'era dels Pallers, després de deixar també un altre trencall a l'esquerra que ens portaria al coll de Guirló. En aquesta zona tenim al costat unes roques conegudes com els Pallers, que són els que li donen nom al lloc, i aquí el que fem ara és seguir un sender que va remuntant el torrent de les Boigues, ens porta fins al camí de la Portella, per on a la dreta de seguida arribem al refugi Vicenç Barber o el refugi d'Agulles. Continuem després pel mateix camí, marcat amb senyals de PR, un petit recorregut, traspassem la Canal Ample, girem tota la capçalera del torrent del Lloro, passem pel Pas del Príncep, un pas estret entre dues grans agulles, i planejant arribem fins al Coll de Port. És l'alçada màxima de la proposta d'avui, després d'haver passat poquet abans per la Font de l'Esllavissada. Aquí al Coll de Port deixem aquest petit recorregut, i girem a nord, ens posem a l'Obaga, de seguida passem per la Font de Coll de Port i anem davallant suau per un camí de cornisa amb algun tram força exposat, arran ben bé enganxats a les parets completament verticals de la cara nord de Montserrat, a vegades doncs, amb desnivells inclús de 100 metres de paret per sobre nostra. Després de deixar un trencall a l'esquerra que s'enfila cap al Coll d'Agulles o Portell Estret, nosaltres el que fem és acabem de baixar fins al GR, que va de Santa Cecília fins a Campmassana. Cap a l'esquerra anirem a passar per sota de la Foradada, amb la característica roca de la Cadireta, i al poc arribem al Coll de Guirló, després de deixar també el camí que ens duria el pas de la Portella. Aquí tornem a canviar de direcció, agafem ara cap a sud per una pista ampla que baixa molt fort, seguint el torrent de la Diablera, passem per la Cova Tapada i pel megàlit de la Diablera, és una zona on s'han trobat restes arqueològiques prehistòriques, ens anem separant després més avall de la base de la muntanya i arribem en un trencall enllaçat de nou amb el camí de les Batalles, aquell que havíem pujat a l'inici, a l'alçada tot just d'uns grans dipòsits metàl·lics rodons de recollida d'aigües pluvials. Passem també per davant d'unes arnes d'una petita explotació apícola i per entre els filats a banda i banda del camí, perquè un filat que hi ha perquè no s'escapin els ramats de vaques i de cabres que a vegades s'hi posen a pasturar per mantenir el sotabosc net dins la iniciativa Guardabosc, que la van engegar el 2009, és un projecte per evitar incendis i reforestar de nou aquesta zona de la muntanya. Arribem ja després en aquell encreuament de quatre camins principal per on també havíem passat a l'anada i per l'esquerra, seguint sempre la pista principal, anem baixant suau per entre camps d'oliveres bonics per arribar de nou al Bruc, on entrem pel carrer de les Escoles a tocar del monument al timbaler del Bruc on tenim el cotxe.
Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta per Montserrat, anem a fer la fitxa tècnica. Distància.
Aproximadament uns 13 quilòmetres.
Déu-n'hi-do. Desnivell.
Ens n'anem cap als 600 metres de desnivell positiu perquè anem acumulant moltes petites pujades i baixades.
Temps.
Unes 4 horetes efectives.
Grau de dificultat.
Jo hi posaria un 1,5, posem-li sobre 5, no massa més.
Està senyalitzada?
Està parcialment senyalitzada, però el que recomano és seguir o mirar-nos amb un mapa. Tenim un full molt adequat de l'editorial Alpina, un full que es diu, òbviament, Montserrat, a escala 1-5.000, que és potser de lo milloret que hi ha en mapes de Montserrat.
El més detallat possible. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, em dic Cristina Duró i avui us presentaré el meu viatge a Atenes.
Segon capítol dedicat a Atenes. La setmana passada la Cristina Duró ens va fer un itinerari pels seus llocs imprescindibles. Avui toca escoltar alguns dels consells més destacats si visiteu la capital helena. Mobilitat, seguretat, preus, compres, restauració i, òbviament, gastronomia. Les impressions més personals de la nostra viatgera, els quaderns del viatger.
És una ciutat que té una estructura bastant ordenada en alguns sectors. Podríem pensar que estem a una ciutat semblant a Barcelona, ja que té un barri semblant a l'Eixample i dos barris més que serien l'equivalent de Gràcia i Sants. Lluny del centre tenim el port del Pireu, famós en els relats clàssics. Pel que fa al tema de la seguretat, en cap moment no em vaig sentir insegura, no vaig tenir la percepció d'estar en cap situació de risc. Tot i això, cal tenir present que per la plaça de Monasterakis sí que hi ha carteristes, hi ha grups que van de manera dirigida i que se'ls veu de seguida que van a robar les botigues o a robar els turistes. però només va ser en aquesta zona i són gent que no és tan diferent, per exemple, de la que roben el metro a Barcelona. Per tant, sensació d'inseguretat, cap ni una. Això sí, quan aneu a la plaça de Monasteraki, aneu amb compte. Quant a la mobilitat, la veritat és que Atenes és una ciutat que te la pots fer a peu sencera, tot i que és una ciutat que en alguns moments és costeruda i que pels qui no els agradi caminar se'ls pot fer difícil. És una ciutat en la que les distàncies són molt curtes, tots els punts d'interès estan molt propers, llevat del món de l'Icabet i llevat del Pireu, i tot ho pots visitar caminant sense cap tipus de dubte. En cas que es vulgui agafar el transport, jo només vaig agafar un taxi. I els taxis són realment econòmics, el que això sí, ens van avisar que en cas que s'agafi un taxi, s'ha d'estar atent a que el taxista pugi la bandera i, per tant, que posi el taxímetre en marxa. Si no és així, ho has de reclamar, perquè si no, ells et cobraran el preu que creguin convenient. Per tant, en cas d'agafar un taxi, atent sempre. Pel que fa als preus de la ciutat d'Atenes, cal dir que és una ciutat realment econòmica. Qualsevol àpat en llocs de qualitat no et sortirà per més de 15 euros. També és econòmica a l'hora de comprar souvenirs i fer altre tipus de compres, com robes o com sabates o qualsevol cosa que et vulguis comprar. Per tant, és una ciutat a la que es pugui comprar? Sí. És una ciutat econòmica? Sí. Com sempre faig quan viatjo, vaig intentar tastar totes les especialitats típiques de la ciutat, en aquest cas del país. Òbviament vaig tastar la moussaka, la qual us recomano de manera així forta. També és molt típica l'amanida grega, amb uns tomàquets que són boníssims i amb unes olives que encara són més bones. Tampoc no us perdeu les postres. En molts llocs, com a cortesia de la casa, et posen una mena de pa de pessic que està com regat amb vi, el iogurt grec, que és el iogurt grec de veritat i no té res a veure amb el que nosaltres podem comprar aquí en un súper. Si he de destacar algun restaurant, em quedaria amb dos dels que vaig anar. Els dos estan l'un al costat de l'altre, són darrere del mercat central, i el primer es diu Porto. És un restaurant que està en una mena de soterrani, regentat per un senyor gran, que és l'amo del local, i el seu fill. Llavors, tu quan entres allà, seus, ells et porten el dinar, i el dinar consisteix en tres plats, però no és un dinar que tu triïs, sinó que tu, quan seus allà, menges el dinar que et posen. La veritat és que nosaltres vam menjar unes patates amb albergínies que eren boníssimes. A segon plat ens van portar com una mena de cigrons de Quaresma, que per ser agost no eren el plat més convenient, però que també eren molt, molt bons. I per últim ens van portar unes sardines a la brasa que eren espectacular. El segon lloc està just a l'esquerra d'aquest restaurant, d'aquest Portos. Té un nom impronunciable. El que sí que us diré és que té aspecte de xarcuteria i que té tot de rètols vermells. Llavors, en aquest restaurant pots menjar embotits típics grecs, i fan unes taules d'embotits que són boníssimes, i després uns altres plats que també són típics, com la moussaka, o el plat que vaig menjar jo, que és una mena d'ous fets al forn amb tot de viandes típiques de la zona. I com a reclam, cal dir que hi ha una noia de Lleó, que és la gerent, que atén superbé i que en el nostre cas ens va servir per dissipar molts dels dubtes que teníem a l'hora de fer la tria de plats.
fins aquí ha arribat el nostre temps. La setmana vinent us explicarem moltes més coses als Sendes. Una salutació ben forta que us fem arribar des del control tècnic de so, en aquest cas l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta. També des de la redacció amb el Xavi Tió i de qui us parla en Jaume Monés. Recupereu aquest programa i els anteriors al web de la xarxa, a lacarta.cat/sendes-radio. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi a l'altra banda, per acompanyar-nos en aquest trajecte que fem al voltant de tota la nostra geografia, la més propera i la més llunyana. Fins al proper programa. Gràcies. Molt bona ruta.